Dios, tengo que calmar.
I ara tenim en nosaltres a Marisa Saavedra, ella és diputada nacional i Unides Podem. Molt bon dia, Marisa.
Bon dia.
Bueno, quasi obrint el micro, estàvem parlant i comentant, clar, ha sigut una notícia que volem que comentar-la amb vostè, i és que el govern ha creat un comitè que vigilarà els mitjans de desinformació. Esta cartera està dirigida per Carmen Calvo i en el seu escrit senyala que els ciutadans tenen el dret de tenir un accés a una informació que siga una informació veraç i diversa. I per lo vist en el govern el que se vol protegir és que s'amenace i sa informació i controlar que la difusió delibera a gran escala i sistemàtica d'informació falsa o tendenciosa pugui influir en la societat. Què li pareix a vostè aquesta creació i què volen fer d'este comitè?
Jo crec que el govern fa bé de preocupar-se per el dret a la informació que té la ciutadania. És un dret bàsic per a la democràcia, i realment no pot haver democràcia si no hi ha una informació realment digna que responga a la realitat. Jo no estic parlant d'informacions parcials, parlo d'evitar, com tu acabes d'explicar, la manipulació pura i dura en mentides, perquè pensem que ara estem en un moment històric, anem a dir, perquè passa, això va començar als Estats Units, ja tot el món recordarà, en la campanya de Trump, etc. Després va triomfar molt, anem a dir, en Brasil, en l'elecció de Bolsonaro, etc. I estem veient que s'està utilitzant, bueno, li diuen, recordareu, ara ja no s'ha parlat tant, la postverdat es dia, i que d'alguna manera no és una altra cosa que dir que s'està utilitzant la mentida com a arma política.
Sí, en aquest cas,
en aquest país també estem veient que la ultradreta, tot això que diem de los bulos, etc., que s'ha multiplicat en tot el tema del confinament, etc., se fan circular mentides com si fossin veritat, i clar, això és un delicte.
El que ocorre en aquest cas és que els mitjans de comunicació els senquen la seva pluralitat amenaçada.
No, jo entenc aquesta, com diríem, una miqueta la prevenció davant d'una notícia d'aquest estil. Anem a veure com se concreta. Evidentment aquest comitè té que ser en criteris des de llavors de pluralitat i de pluralitat ideològica i de professionalitat, però no és d'una tonteria el velar perquè la ciutadania tingui accés a una informació veraç. I això és compatible, té que ser absolutament compatible amb la llibertat d'expressió, però en aquest país ens estem trobant que, per exemple, jo dic, vaig a posar un exemple molt clar, Eduardo Inda, este senyor ha sigut en diverses ocasions ja encausat per difamar, per mentir, ha inventat, ha manipulat i inventar documents que de pronto trau en una tertúlia com alguna cosa de, bueno, en un conter, Pablo Iglesias, no sé què, paraís fiscal, o el que sigui. Tot això després se demostra que és fals, però ell pot continuar eixint en els mitjans, pues, en informacions d'aquestes de mentida, que són mentida, que fins i tot la justícia diu que són mentida, etc. De manera que una cosa és, jo crec que els mitjans de comunicació fan bé per velar per la seva llibertat d'expressió, i la pluralitat és un bé de la democràcia, i evidentment hi ha que velar perquè siga una realitat, però entre això i utilitzar la mentida i els documents falsos, etc., per a desinformar i manipular l'opinió pública, això és molt diferent. Una democràcia que se precie de tal requereix realment llibertat d'expressió, però també requereix la protecció del dret a la informació per part de la ciutadania, que això se veu violentat quan resulta que s'utilitza la mentida de manera sistemàtica com a arma política, que és el que estem veient ara.
En aquest cas, en el Boletí Oficial de l'Estat d'este 5 de novembre s'ha publicat una ordre del Ministeri de Presidència, Relacions en les Corts i Memòria Democràtica, en el que s'aboga per actuar contra la desinformació. Volen evitar els fake news. En aquest cas...
Sí, és que són termes que s'han incorporat al nostre llenguatge.
Al nostre llenguatge, quan en realitat un mitjà de comunicació dona una notícia, s'informa i té que tindre el mateix temps i el mateix espai tant per a una banda com per a una altra. Sempre que no se incurrisca en no tindre el mateix espai per a una banda o per a l'altra és quan sí que és desinformació.
No, i fins i tot pot estar escorat, és normal, té una línia ideològica, vull dir jo que, a veure, el govern ahir no pot posar-se en el sentit de dir, home, pues tu estàs molt escorat a la dreta o a l'esquerra, en el teu espai ideològic, tens la teua línia, això no és censurable. El que és censurable és la mentida, perquè bueno, fins i tot tots sabem que les notícies, moltes vegades, els mitjans de comunicació pues, minimitzen o ignoren algunes notícies, a altres li donen més rebombori, anem a dir, o més ressò, segons l'interès propi, a lo millor de del propi mitjà. Tot això, no sé molt on és, anem a dir, però bueno, no pot estar ahí, el govern no pot controlar aquestes coses, i des de tot pues, bueno, forma part de la llibertat d'expressió, que ho incidisca més en uns aspectes o en altres. El que no es pot admetre és la mentida pura i dura i el manipular de manera absolutament descarada i sabent que estàs mentint i utilitzant dades falses, perquè és que tu estàs enganyant a la ciutadania i estàs fent un mal a la democràcia i estàs desinformant. En aquest sentit, ahí sí que se pot controlar molt bé qui està utilitzant dades falses, qui està fent córrer, perquè hi ha comptes oficials, de vegades llegim, no?, que Twitter o Facebook a tancar un compte oficial d'algú d'ultradreta, tal, hem llegit últimament, pues perquè se fem, era una fabricació, una compte que fabricava bulos, per exemple, no?, en mentides que fan circular, i clar, una vegada que això està en les xarxes, en els WhatsApps de tot el món, qui te diu que això és mentida? Ningú.
En este cas, has comprat. Hi haurà un encarregat, una gestió, una d'encarregats de velar per la seguretat dels ciutadans. Este consell serà el comitè de situació, la secretària de l'Estat de Comunicació i la comissió permanent. Serà un compendi de consells de seguretat nacional que estaran pendents d'anar contra la desinformació. Les autoritats públiques competents i en el sector privat i en la societat, és a dir, se velarà un poc perquè el que arribe als ciutadans estiga mitjanament controlat. A mi em sembla, en aquest cas, com ho han explicat, com ho han traslladat, no em sembla malament, però vull veure si realment al moment de que això se posa en pràctica, se posa en marxa, siga tal qual ens ho han explicat. Jo sempre considero que el periodista té que traslladar el que ha passat en la roda de premsa, el que ha passat al carrer, el que ha passat en qualsevol moment. I són els comentaristes que sí que són lliures d'escorar-se cap a la dreta o cap a l'esquerra. Però el periodista no pot. El periodista té que dir el que ha vist, el que li
està passant,
el que ha sentit, i té que traslladar als ciutadans el que hi ha. Per això, lo de les línies editorials cap a l'esquerra i cap a la dreta en un mitjà de comunicació que té una llicència que li ha donat el govern està obligat a donar la informació que sent o que veu. Són els comentaristes els que sí manifesten les seues tendències.
Entonces, sí, eso sería realment, en una societat realment, anem a dir, lliure, equilibrada i on se respecte la democràcia, realment hi hauria aquest equilibri que estàs dient. Sí que ens estem trobant, per desgràcia, pues, no sé, moltes vegades mitjans que estan en, bueno, a veure, els mitjans estan en mans de la majoria dels casos de, bueno, pues de forces econòmiques, de corporacions, de bancs, etc. I tenen una línia i ens trobem que moltes vegades realment un tractament molt escandalós a certes notícies que volen visibilitzar certes coses, generar un estat d'opinió, per exemple, pues no sé, la manipulació que s'ha fet en el tema de, hem passat tot l'estiu que en les televisions estava parlant de l'ocupació d'habitatges. Això és una manipulació molt gran quan resulta que no s'està parlant, per exemple, des de desnonaments, des de desahucis que té la gent, val? I quan és el problema realment greu que afecta més gent en este país, i fins i tot tenim amonestacions des d'Europa perquè aquí, així a Espanya, no se complís el dret a l'habitatge, que això realment hauria d'estar permès, i d'això no se parla en els mitjans, però sí que no paren, s'han passat tot l'estiu en 1000 programes parlant de tot el tema de l'ocupació d'habitatges, generant una sensació de por, que això està realment donant una dimensió desmesurada a una qüestió que passa de manera puntual i per la que sí que n'hi ha artefactes, anem a dir, legals per atendre tot això, i policials i protocols, etc. I però han generat un estat d'opinió pues, que afavoreix aquí pues, a determinades, no sé, als fons buitre, per exemple, que especulen en l'habitatge, o pot afavorir a les cases de seguretat privada, o no sé, no? Però vull dir jo que aquestes coses, per desgràcia, pues, estan passant. Però clar, sí, sobretot jo voldria incidir en que esta qüestió de la que estem parlant ara parla de la difusió deliberada d'informació falsa, que això va molt més enllà. Estem parlant més enllà del que estem dient, de donar una dimensió, d'agrandar la dimensió de certes coses i tal, escorant cap a uns interessos, que això passa perquè els mitjans en molts casos estan en mans d'interessos econòmics, i això ja és roïn per a la democràcia, però encara ho és més quan s'estan realment utilitzant les xarxes o mitjans de comunicació per a difondre comunicació falsa, documents falsificats, coses que es poden mostrar claríssimament, objectivament, que és fals. Això realment degrada la democràcia.
Este decret està precisament per això, per actuar contra la desinformació. Unides Podem ha tingut un paper important en el que ha sigut els pressupostos generals de l'Estat. Esta foto que veiem quan veiem al president Pedro Sánchez i al vicepresident Pablo Iglesias, en esta foto presentant el que són els pressupostos, el que se pot donar, se pot veure entre línies és la importància que tenia o que se li volia donar per part d'Unides Podem de la transcendència que ha tingut de que Unides Podem forme part del govern, Marisa.
Sí, sí. Nosaltres, bueno, Unides Podem estem satisfets i satisfetes de com ha anat aquesta qüestió dels pressupostos. Arrepleguen moltes de les qüestions que nosaltres pensem que som essencials per a aquest país. Jo he de dir que hi ha moltes qüestions que nosaltres hem vingut plantejant de sempre, per exemple, el tema del suport als enfortir els serveis públics, la sanitat pública, n'hi ha moltes qüestions, el tema de les polítiques de cuidados, que diem, de conciliació, etc. N'hi ha moltes coses que nosaltres venim dient-los des de fa molt de temps i són qüestions que, bueno, la pandèmia ha posat en l'agenda política i ha posat damunt de la taula com unes qüestions que són ja realment urgents. I la qüestió és que són coses que ja en l'acord de govern, vull recordar també a la gent, l'acord de govern de coalició es contemplaven.
Clar, això volia preguntar-li, què no haver estat en aquest acord si Unides Podem no haver estat dins d'aquest acord?
Bueno, jo no vaig a parlar en aquests termes perquè realment, finalment, és una proposta de la coalició de govern. A mi no me pareix honest ara dir, pues mira, això no apareixeria. Jo l'únic que puc dir és que efectivament des d'Unides Podem, perquè això ho sap tot el món, perquè estava en el nostre programa electoral i vam forçar molt que això apareguera, per exemple, en l'acord de govern, pues estava tota la qüestió d'enfortir els serveis públics perquè no és una mania nostra, és que resulta que venim de 10 anys de polítiques d'austeritat, malentès, austeritat, anem a dir-ho, aquestes polítiques que realment han sigut molt destructives per a tota la xarxa pública de protecció i han hagut retallades en tot tipus de serveis, de sanitat pública, d'educació, han hagut privatitzacions per a fer negoci, donar negoci als amics, en molts casos, a grans corporacions sanitàries, empitjorant els serveis públics, els serveis que atenen a totes i tots. Han hagut retallades en serveis socials molt greus, en un moment, en aquests 10 anys passats, de crisi molt seriosa, molta gent en situació de molta dificultat, s'han retallat molt seriosament els serveis socials, han hagut retallades a la dependència.
Però quan Pablo Iglesias li demana al president del govern, a Pedro Sánchez, ixa foto és perquè per arribar a ixa apretó de mans en el pressupost li va tocar bregar molt. És dir, ixa foto no és una foto causal, és una foto causal.
És una foto que reflexa la realitat que tenim ara, que és un govern de coalició, on hi ha dues forces polítiques, en diferent força, evidentment, en funció dels vots que representem, però són dues forces polítiques que s'han de posar d'acord necessàriament per a portar la política endavant.
Vostè, per exemple, ahir va tindre un fum de reunions, avui en ve de 2 mesos, és dir, què està posant en marxa que hi anien dins d'aquests acords?
Sí, en aquests pressupostos, jo abans de parlar dels serveis públics, que han sigut molt atacats i molt erosionats en aquests anys, i pensaven que estava a l'acord de govern, que era una prioritat enfortir. Ara la pandèmia encara ho ha posat en més evidència. De manera que això és una línia molt important. Després està tot el tema de la fiscalitat justa. En aquests pressupostos no s'avança tant com se planteja en l'acord de govern. És a dir, que tenim ja pactat, com a forces polítiques, tenim ja per a la legislatura un avanç més gran, però ja s'ha de donar un pas, en el sentit que jo sempre insistís quan parlem de que pague més qui més té. No estem parlant de pujar, com vol dir la dreta, una pujada generalitzada d'impostos. No, això ho va fer el Partit Popular quan anava...
Diem qui paga més el que més té, en aquest cas el que des d'Unides Podem vol que paguen són no el qui més té si jo en tinc 5 i tu en tens 10. Ojo, és que n'hi ha que en tenen 100. És perquè, per puntualitzar ixa qüestió, a qui li demana Unides Podem que pague més? És que Unides Podem va directament a una unes empreses determinades.
Claro. Nosaltres estem parlant de, per exemple, les socimis, de mecanismes de posar coto a mecanismes d'elusió fiscal. Es diu elusió en el sentit que no és evasió fiscal, però resulta que n'hi ha un fum de mecanismes que són legals, però no està molt clar que siguin legítims, perquè permetixen que grans fortunes tinguin fórmules per eludir la seva responsabilitat fiscal.
És que canvia el discurs. No és el que paga el que més té, sinó anem a veure aquestes grans fortunes. Clar. Que, cuidao, recordem que en Estats Units se va posar a disposició del govern, quan van vindre la pandèmia, aquestes grans fortunes dient nosaltres estem disposats a recolzar a aquesta gent que ho està passant mal. És dir, a lo millor si es ho plantegem d'aquesta manera, estarien disposats aquestes grans fortunes a contribuir en aquestes quantitats per a pal·liar la pandèmia, Marisa?
Home, aquí la qüestió és que no ha de ser una qüestió de voluntarietat. Esto, efectivament, diríem així, que per la gent raonable, quan parlem, sí que podem entendre, bueno, això ho diu la Constitució. La Constitució parla d'una fiscalitat justa i parla d'una proporcionalitat. És a dir, que pague més qui més té. Per desgràcia, en aquest país el que està passant és que està pagant més la gent treballadora, estan pagant més les pimes, les xicotetes, no diguem, els autònoms, les xicotetes empreses, però resulta que les grans corporacions, les grans empreses i les grans fortunes se n'hissen de rosetes perquè tenen 40.000 fórmules, però és que a més, quan hi ha evasió fiscal, després han hagut amnisties fiscals en les quals se les ha perdonat. Este situació.
En este cas,
ha hagut molta permissivitat.
En este cas,
sempre...
Unides Podem vol frenar això i intenta que aquestes grans fortunes acaben pagant el que toca per a pal·liar els efectes
del
Covid.
Nosaltres pensem que pagaran menys del que pertoca, però almenys pagaran una miqueta. Però jo vull que aclarir, per a que la gent ho tinga clar, per a distingir el que és la gent treballadora front al discurs que està parlant el PP. El PP, jo recorde que quan va pujar al... va pujar al govern, el primer que va fer és pujar l'IVA. L'IVA és l'impost menys progressiu i més injust, perquè ho paga igualment la gent que guanya molt que poc, l'impost sobre una barra de pa o sobre el que sigui. Val? I nosaltres parlem de l'impost de societats per a les grans grups empresarial i limitar les exempcions fiscals per dividendos i plusvalies, etc. En fi, mecanismes que tenen per al·ludir. I parlem, per exemple, jo dic, diem en l'acord, augmentar un punt l'impost de patrimoni per a aquells patrimonis de més de 10 milions d'euros. Parlem de pujar 3 punts a l'IRPF, 3 punts, per a rendes de capital superiors a 200.000 euros. O parlem de pujar 2 punts de l'IRPF per a rendes de treball de més de 300.000 euros. Tributació mínima del 15% per a les socimis. Això és el que paguem la gent treballadora i resulta que les socimis estaven pagant una misèria. Val? Són fórmules per a les quals... I, bueno, i també parlem de la reducció de les desgravacions de plans de pensions privats, perquè l'administració pública en els seus recursos no té que estar potenciant. Té que estar potenciant unes pensions dignes, públiques per a tot el món. De manera que estem parlant de mesures molt raonables i per les dades que jo acabo de dir, estem parlant no de les persones treballadores o la classe mitjana, estem parlant de gent molt rica que té que pagar impostos. Per cert, com paguen la resta dels països. Nosaltres, quan parlem d'una reforma fiscal més valenta, parlem d'arrimar-nos a la mitjana europea, que està 7 punts per damunt de nosaltres en recaptació. I això és per la qüestió de l'evasió i la fiscal.
Que malo sou, Marisa.
Sí, sí, sí.
Que malos.
Ahí la llàstima, Susana, és que, per l'enllaç en el que estàvem parlant abans, així se permetís el PP el dir... per exemple, està que criticar que així se farà una pujada d'impostos generalitzada i els mitjans repetixen aquesta afirmació i qualsevol tertulià i en qualsevol puesto parlaran de que estem parlant d'una pujada de pressupostos generalitzada i el que jo acabo de llegir aquí és el que posa en l'acord. De manera que estem parlant d'aquesta pujada molt concreta i que afecta un percentatge molt xicotet de la població, però que tenen molt. I això la gent ho ha d'entendre, perquè si no contribuïssen els que són rics i els que tenen molt, mai podrem sostindre un estat de benestar com el que necessitem.
Més millores que ens proporciona Unides Podem, que estem treballant en, que està treballant en aquest moment, Marisa.
Sí, bueno, pues nosaltres vam insistir molt en aquestes qüestions que estem parlant i s'arreplega, estem contents perquè ho arreplega l'acord de pressupostos, pues la qüestió d'enfortiment de serveis públics, el tema de la dependència, el tema de les ajudes a la dependència, el sistema de dependència en la llei que va traure de Zapatero el 2000, bueno, va entrar en vigor el 2008, realment va ser una llei que era molt avançada, com diríem, avançada no, perquè nosaltres sempre anem a la cua de la resta d'Europa en l'estat del benestar, però per a Espanya era un pas de gegant en el sentit de regularitzar, de donar entitat al tema de l'atenció a la dependència i a l'autonomia personal, i suport a l'autonomia personal de les persones dependents, discapacitats, persones majors. Va ser un pas endavant, però Rajoy va dir, quan va entrar al poder, que això era insostenible i la va erosionar absolutament. Va baixar les ajudes a la dependència, va llevar la cotització de les cuidadores no professionals, les mares normalment, familiars, dones que estan atenent, va imposar uns copagos absolutament infames, uns copagaments en productes sanitaris, en productes farmacèutics, que feien que, per exemple, a mi m'han dit famílies en el meu treball, me diuen que tenien que triar entre pagar una medicació molt cara pel seu fill en una discapacitat important o comprar aliments. Vull dir, jo va fer una tasca realment com diríem, dramàtica, diria jo, en el sentit de demoler esta llei, de demolició d'una llei que realment era un pas molt important en el reconeixement de drets. I en aquest moment el que s'ha fet és una inversió molt gran de més de 6.000 milions per tal d'avançar en aquest sentit. Entonces, nosaltres en el tema de la dependència el que se pot ser és molts més recursos, perquè és de veres que l'Estat així està ben fent molta... un esforç molt important, autonomies com la nostra, així al País Valencià s'estava fent un esforç molt important, més que en altres autonomies, per compensar un dèficit de l'Estat que realment no estava aportant en aquests 10 anys el que tenia que aportar per a la llei de dependència, el que dia la llei. De manera que ara fent un esforç important per avançar en l'aportació de l'Estat, i també el que plantegen els pressupostos és el remodel, un replantejament del model de cuidados, del model residencial i del model de cuidados de llarga durada, es diu, de manera que hemos arribat més a un model europeu que és menys residencial, de grans residències, que ara hem vist en la pandèmia, per exemple, que tenim un model residencial absolutament boig i desregulat, està en mans de les autonomies, però això anem a impulsar una regulació estatal d'uns mínims, acordat en les autonomies, com no pot ser d'altra manera, perquè tinguem un model de cures més paregut al que passa en Europa. Així hem vist ara com s'ha mort gent, hem vist horroritzats durant la pandèmia, que n'hi ha moltes residències, per exemple, de majors en mans de fondos buitre que estan radicats en paradisos fiscals, que estan fent molts milions en diners públics que van a les seues butxaques i que tenien ahí a gent precària treballant, treballadors i treballadores en condicions precàries i terribles, i a la gent major d'unes maneres absolutament indignes. I això ha suposat molt de patiment i ha suposat vides. I lo que la pandèmia, la lliçó de la pandèmia, una de les lliçons més importants és remodelar.
Destapar tot això, perquè vostès entren...
ara pensar i repensar com a societat, i en este cas de manera participada en la societat civil, les entitats que treballen en el sector, també les comunitats autònomes i locals, tot este tema del sistema de cuidados per a fer una remodelació. I s'invertís en molts recursos en este sentit, perquè no haurà que remodelar fins i tot pues, estructures, com són les residències, però sobretot crear recursos que tenen que veure l'atenció a l'autonomia personal, l'assistència personal, una teleassistència més avançada, serveis d'ajuda a domicili per a que al màxim les persones discapacitades o persones majors puguen estar al màxim en sa casa, en tots els suports que necessite de l'Estat, com passa en altres països, i que bueno, quan tinga que estar en una residència siga una cosa més parecida, més semblant a un hogar, anem a dir, i no siguen unes macroresidències i menys en mans de fondos buitre que van a fer negoci en la vida dels nostres majors. Este és un aspecte molt important. I ahí tenim el tema de la fiscalitat que he anomenat, i nosaltres parlem també i s'enclou als pressupostos la qüestió de generar ocupació, és una urgència per a aquest país, però també tenint en compte el necessari canvi productiu. Aquest país tenim un problema molt greu quan resulta que una part important de la nostra economia depèn del turisme. Evidentment, el turisme n'hi ha que invertir ahí i n'hi ha que cuidar-lo, perquè efectivament és un actiu molt important com a país. Però clar, tenim un problema ara en una situació com la que tenim, si tenim que tindre un percentatge important de l'economia paralitzada perquè no hi ha turisme per la situació. Això ha posat en evidència pues, una... seria com parlem dels monocultius pues, a nivell econòmic. Nosaltres portem molt de temps dient que si necessari canvi de model productiu passa per potenciar també unes altres línies d'economia, no? I unes altres empreses i altres maneres també d'economia i d'empreses que cuiden també les condicions laborals. Val? I tot això passa per el que nosaltres diem en el nostre programa, el que es diu economia verda i economia morada, parlaven. Tot el tema dels cuidados que estem parlant i que te dia fa un moment, tot això també repercutís en la generació d'ocupació. Això són puestos de treball que per altra banda existissin en altres països i així realment és precari i poc.
Tot estem tema... parlant d'un motor econòmic perquè
claro.
A voltes a Unides Podem no se li o se li tira encara el fet de que no contemplen que n'hi hagin o no recolzen els empresaris. Quants empresaris podran fer o viure al voltant de tots aquests serveis que poden prestar sempre que ho facin en les mesures que toca i no siguin especulatius.
Jo crec que nosaltres, bueno, això és un tòpic com molts que circulen, malintencionats, com és natural, per dir que nosaltres pues no ens ocupem de l'economia o no donem suport al sector empresarial. Això és una barbaritat i només que n'hi ha que mirar la realitat. I és que en aquest moment de crisi tremenda que estem parlant, jo crec que ningú té dubte que el paper que estan tenint, bueno, el Ministeri de Treball, en este cas la nostra, que és una ministra pues, nostra, Yolanda Díaz, i no només, però per respondre a lo que tu m'estàs preguntant, des d'Unides Podem hem treballat molt per a que s'impulsen, per una banda, les ajudes als autònoms, que en aquest país mai han rebut ajudes per cessament d'activitat, ajudes als autònoms i els ERTEs. Els ERTEs nostres estan sent realment un referent en Europa, perquè està sostenint l'ocupació, està sostenint el treball i l'activitat d'empreses que si no s'hagueren anat al garet i hagueren hagut de tancar les portes i enviat al paro, a l'atur, als treballadors i treballadores. Els ERTEs han tingut, pensem que d'alguna manera és una socialització, és una nacionalització dels salaris i ha sigut de més de 3 milions i mig de treballadors i treballadores d'aquest país. En este moment són 700.000. És a dir, ja han anat a incorporar-se a l'economia. Queda un temps encara de transició fins a que se normalitzi l'economia. Però, bueno, nosaltres, evidentment, clar que velem per l'empleo, per el treball i l'ocupació digna i per un model productiu, com t'estava dient. I te parlava de l'economia morada i l'economia verda. Nosaltres pensem, és una realitat i en tota Europa i els fons europeus van molt vinculats a la transició ecològica, perquè també és una línia, tot el tema de la transició ecològica i l'economia verda, anem a dir, la sostenibilitat, és una línia també de creació d'ocupació que a més ve recolzada per Europa i per els fons europeus. Per exemple, un exemple molt concretet és el tema de la rehabilitació de cases per a que siguin més eficients energèticament. Això, a nivell també de País Valencià, la conselleria de Martínez Dalmau s'està portant ja en marxa i tot això vendrà a reforçar per els fons europeus i per aquests pressupostos generals, que clar que apoyaran la indústria, el treball, l'ocupació, però sempre tenim que anar, des de llavors, sempre espentant que va ocupació digna i sobretot que sigui una línia de futur, no de més ladrillo, per exemple, que ha sigut el plantejament aquí dels governs anteriors, ha sigut el ladrillo o no sé, un plan E que resulta que era pues, més obres. Bueno, pues n'hi ha que veure quin és el sentit i cap a quin país, quin model de país tenim. Nosaltres sobretot estem contents i satisfets de que són uns pressupostos que tenen un model de país en horitzó. No estem parlant de política cortoplacista, d'esta obrita aquí o esta obrita allà. No estem parlant d'això. Estem parlant d'un model de país, de quina economia, què és el que volem potenciar, quina protecció social, quin tipus d'empreses i, en definitiva, i així, a nivell de País Valencià...
De que Unides Podem seguís el rumbo que portaves d'un principi, d'alguna manera, a lo millor, no tan ràpid com voldrien, però si no han perdut el norte, van cap a on tenen que anar.
I tant, no hem perdut el norte, sinó que estem contents perquè estem caminant en aquest sentit. Tenim una legislatura per davant. Estos són els primers pressupostos i són històrics perquè són els primers de la govern de coalició i que contemplen moltes coses molt importants. Jo vull dir també...
L'essència d'un principi no s'ha perdut, se seguís en la mateixa línia que se té que seguir.
Sí, absolutament. Jo crec que aquestes coses que te comenten eren coses per a nosaltres essencials i que havien d'estar als pressupostos. I a nivell de País Valencià vull nomenar una qüestió molt important que és el tema del finançament, perquè hi ha un consens social i polític en el sentit que hi ha una realitat i és l'infrafinançament que han patit tots aquests anys. Jo vull recordar que l'acord de govern ja contemplava tot el tema de canvi del sistema de finançament autonòmic, i això està pendent perquè s'ha de fer de manera consensuada, però avui ja donem un pas endavant molt gran perquè en aquests pressupostos generals ja se contempla un finançament, un augment del finançament espectacular a nivell autonòmic. Donem un salt endavant que passem a tindre quasi ja el 10% del conjunt a nivell de l'Estat, del pressupost, que és el que respon... No arribem, és un 9,6, però si pensem que estaven entre un 6 i un 8.
Si tinguera que traure un titular és Unides Podem va, però és playet.
Bueno, jo pense que aquests pressupostos són un pas endavant molt important. Jo diria que és un pas de gegant. tant a nivell general, en el sentit que hem estat parlant, com a nivell autonòmic. A nivell autonòmic, aquest canvi de finançament, hi ha un augment espectacular de les inversions, d'un pas endavant, ja diria que ens col·loquen, ja som la quarta autonomia, estàvem a la cua de les autonomies.
Claro,
però ara som la quarta en relació a la població que tenim.
La comunitat autònoma ja porta més d'una legislatura governant, bueno, esta última sí que ha entrat Unides Podem en el govern, però les anteriors estaven recolzats per Unides Podem. Quizá el que passa a nivell nacional és que només en porten una. De legislatura, em referís que,
claro,
que
claro,
quizá sí, la comunitat valenciana avança més perquè a nivell nacional només porten esta primera legislatura.
Home, clar, estos són, jo recordo a la gent, estos són els primers pressupostos participats per nosaltres i d'un govern de coalició, i el tema del finançament, en aquest cas, per a nosaltres era una qüestió bàsica, perquè el País Valencià, no per res, sinó perquè a més és que venim d'un infrafinançament, que és una qüestió objectiva, no és una qüestió subjectiva ni de partit ni de diputats valencians, de manera que hem pujat un 57% les inversions públiques al País Valencià, un 57%, i passem al 10, quasi el 10% que marcaria el nostre estatut en relació a la població, és un 9,6%, quan resulta que està ben financiat entre el 6 i el 8. Tot el món pot veure la diferència. I és molt cridaner, ja vas veure l'altre dia un titular de la crítica del PP a este finançament, dient que està ben per baix, dient la quantitat que rebien per ciutadà, parlaven dels 25 euros per ciutadà, per baix del que rebien la resta de la ciutadania, quan resulta que fins ara era un 81 per baix, de manera que ells han d'estar sostingut un sistema d'infrafinançament terrible, i ara donem un pas endavant. 57% més d'inversions.
Això vol dir que a lo millor la pregunta hauria de ser, o sea, l'afirmació del per què necessitem a nivell nacional més legislatures de coalició és amb optes més en la comunitat valenciana perquè ara ja a nivell nacional tenen la coalició, no?
Clar, sí. Nosaltres, sense dubte, estem contents també a nivell de País Valencià, de comunitat, en el sentit que hem donat un pas endavant i n'hi ha un finançament molt gran. La qüestió, ara n'hi ha que canviar el sistema de finançació, de finançament, en l'àmbit que pertoca a nivell autonòmic. Però això era un compromís de govern, de l'acord de govern, i que evidentment se farà. Estarem ben vigilants.
Marisa Saavedra, diputada nacional per Unides Podem, moltes gràcies per haver estat ací. Hem comentat amb vostè les coses que li toquen i el titular que li ha tocat a vostè avui d'eixa contestació, d'eixa comissió que s'ha creat per a controlar eixes desinformacions al públic.
Que són informacions mentides. Jo crec que parlant en plata, la gent, perquè ho entenga tot el món, se poden dir mentides, sabent que són mentides.
Sí. Moltes gràcies, Marisa.
Moltes gràcies a vosaltres, Susana.